És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 216. Ui, què passa? Al programa 216, el tercer de la vuitena temporada. Avui parlarem amb els amics de Eticom Som Connexió, aquest servei de telefonia i connexió a internet en àmbit de cooperativa. I com no podria ser d'una altra manera, en temps de tertúlia comentarem totes les novetats presentades per Apple a la passada Keynote.
Ens van contraprogramar.
Sí, sí, ja vam deixar clar que ens van contraprogramar. Amb els nous iPhone 6, l'Apple Watch, l'Apple Pay i entre altres coses.
I la meva previsió que es diria l'Apple Watch es diria iPod, totalment, totalment a la base. Ja vaig dir que m'equivocava.
Sí, sí. Bueno, en l'estil del programa, sense criteri. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'antena de telefonia, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, senyor Rubén Gervila, benvingut.
Bon dia.
I ben trobat. Redacció que encara... No sé,
arribarà.
En senyor Raúl Arribas, codirecció postproducció i l'heu escoltat.
Se m'ha caigut el micròfon, perquè en una taula en forma d'antena no em caben els micròfons sobre la taula.
Bé, i qui us parla? Producció, conducció i direcció, en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolten des de via Canal Digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. I Tomàs...
No em diguis que estàs content.
Estic molt content, perquè és que a Barcelona hem fet una cosa importantíssima.
Sí.
Hem entrat al rècord Guinness i no ens trauran mai més. Dijous passat, l'11 de setembre, es va fer la cua més gran de la història davant d'un Apple Store.
Ah, sí?
Tota la Gran Via, tota la Diagonal, plena de gent davant de l'Apple Store. Impressionant. El proper Keynote segur que inauguren amb això.
Mira, doncs ara que ho dius, tens tota la raó, eh? Perquè hi havia una gentada de por.
Sí, sí, sí.
El que
sí,
van fer, els que van fer negoci van ser els Barretos.
Els
Barretos estaven a patada.
I devien haver-hi aquells que van amb la nevera de càmping venent llaunes de cervesa.
Sí, sí. No, hi havia, i la cervesa en forma d'estelada, que també va vendre prou. Anem a començar l'entrevista, si no et sap greu.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, entrem ja en temps d'entrevista i ho farem amb l'Òscar Rando, que és un dels membres responsables. Bueno, no sé com presentar-te amb càrrec. Benvingut primer de tot a Mossega la Poma, Òscar.
A vosaltres per convidar-nos, gràcies.
Quina funció tens a Eticom?
Bueno, soc un dels impulsors de les persones que forma part del projecte des dels seus inicis i ara soc membre del Consell Rector de la cooperativa.
Molt bé. Tu tens trajectòria amb el món cooperativista?
Sí,
o interessos...
Més a nivell d'economia solidària, en el món de l'economia solidària, en un projecte d'empresa de societat limitada laboral, que és un format també d'economia social. Però cooperativa és la primera experiència així forta que... Clar. Diguem-ne que estic bé fins a les potes, no? Ser soci d'altres projectes que ja funcionen, sí, però d'allò de...
Arrencar-ne un de nou...
És el primer.
Molt bé, pels nostres oients, que, per situar-los, què és Eticom Som Connexió? Què significa i què vol dir això del règim de cooperativa?
Bueno, és una, com ben expliques, no és una cooperativa que el que busca és poder oferir serveis de telefonia i internet i allò que qualsevol persona té actualment en qualsevol operadora de les que actua al mercat per tenir serveis al seu mòbil, al seu internet.
Ja sigui d'aquestes que tenen xarxa o que sigui virtual.
Exacte, ja sigui de la forma que sigui, però des d'una perspectiva de construcció col·lectiva. O sigui, en cops que sigui una empresa que no sabem ni qui mana en aquesta empresa ni què fa amb els seus treballadors, no? I per què acomiaden a tanta gent si tenen guanys, no? I coses d'aquest tipus i tal.
Doncs i en què nosaltres... inverteixen els calés i els beneficis, que aquesta és una altra.
El que reivindiquem és que per transformar aquestes realitats que no ens agraden i que fan d'aquest món un món cada vegada més injust, doncs cal actuar des de l'economia i hem de ser capaços d'oferir alternatives econòmiques per qualsevol tipus de servei que necessitem les persones per poder viure dignament, però és aquesta concepció de bé comú, de construcció col·lectiva i d'orientació sense afany de lucre. I nosaltres el que reivindiquem és que l'economia el que ha de fer és feliç a la gent, no? I hem d'aconseguir que la gent pugui guanyar i viure dignament i no fer més rics els que ja són rics de
nosaltres de casta. En els temes aquests som sensibles, ho som, diguéssim, de fa molt de temps,
sí, perquè en José Cabré,
amb l'economia del bé comú, ens ha ajudat molt. I ens ha canviat bastant la forma de pensar en José. José és professor de la Universitat Politècnica i a més hem tingut també a la gent de Som, hem tingut a la gent de Som Energia, que també són col·legues vostres i, sí, i ens han fet costat i han vingut també a presentar les coses.
El Trust Som.
Sí, Som. El Trust Som. De totes maneres, anem a lo tangible, anem a lo contractable, per entendre'ns. Una persona que s'aproximi a Som Connexió, què pot contractar realment amb vosaltres? Tot, per part, separat, connexió, telefonia, internet, com diria això?
Actualment, malgrat que es podria contractar tot, només recomanem la contractació del servei de telefonia mòbil, perquè és el que estem donant en unes condicions d'allò, diguem-ne, de mercat. I és el servei de telefonia mòbil que estem donant actualment.
Actueu com si fóssiu Pepefon.
Exacte, com un
Pepefon. És una empresa privada i vosaltres sou una cooperativa.
Exacte. L'aspiració és arribar a ser una operadora de telefonia integral i, diguem-ne, sense dependre d'aquests tercers, però a dia d'avui la realitat és que depenem d'un tercer per poder donar aquest tipus de servei. Aquesta dependència d'un tercer ens fa tenir certes limitacions a l'hora de donar un servei, no per temes de qualitat, sinó, per exemple, per temes de preus. I a dia d'avui nosaltres donar un servei de telefonia fixa amb ADSL i tal, doncs ho donem molt car encara, llavors continuem treballant com a cooperativa per poder avançar en aquest sentit.
Vale, bueno, o sigui, si jo m'apropés a tu em diria, escolta'm, contracta amb la línia de telèfon mòbil, a l'internet espera't.
Exacte, depèn. I si vols un servei integral i ja tens un servei integral, et diria, jo encara no ho tenim. Llavors, si allò et surt més a compte, de dir, perquè també la cooperativa ha de tenir aquest aspecte pedagògic, no?, d'acompanyar també els seus socis i les seves sòcies, és a dir, així com una altra empresa, al final el que fa moltes vegades és enganyar sense escrúpols i tal, i nosaltres, la nostra gran força és acompanyar en aquest procés també de conèixer com és el sector de les telecomunicacions, els nostres associats i associades, no? Llavors, en aquest sentit, per això t'he comentat dient, recomanem de moment fer això i l'altre no, perquè no li estem donant, no li fem cap tipus de servei, no?, ni d'aportació de valor al nostre soci, i llavors, doncs, de moment el que estem fent és donar serveis de el que tinc com a soci de la cooperativa és el telèfon mòbil. És...
De fet, no sé si ha sigut casualitat, però posar com a exemple la Pepefon crec que parla molt, perquè no sé si sou clients o no de Pepefon, si coneixeu com funciona. Potser és l'única companyia de telecomunicacions del país sencer.
Amb uns criteris, sí, amb uns criteris més ètics que la
resta. Exacte, com a mínim de tractar els clients normals. O sigui, que els clients de Pepefon solem defensar l'empresa, cosa que amb cap altra companyia de telecomunicacions...
Bé, perquè les altres companyies de telecomunicacions tracten els clients com si fossin autèntics imbècils.
Sí, per això dic que agafar com...
És un paradigma, però és que és així. O sigui, és de les companyies de grans serveis, telecos, elèctriques... subministres. Les que pitjor s'han tractat de tota la vida, els clients, han sigut les de telefonia. No sé per què.
Jo estic
curs.
A l'SNEF per culpa d'una factura que tinc amb una empresa amb Redevision, que ja no hi són, i vaig tenir problemes amb ells, i igual, quan vaig demanar algun crèdit et diuen, tu estàs aquí que li deus 35 euros a no sé qui, i més aquella factura, i aquella factura se l'ha anat passant i em trucaven de tant en tant gent, i escolta, vostè té aquests diners, no els penso
sí,
pagar.
Hi ha una cosa, entroncant amb la gent de Som Energia, que va, i coses que coneixem també de l'àmbit del cooperativisme, com també... dintre de lo que és l'economia del bé comú, tot el tema dels productes de proximitat, no? D'estar molt més implicat amb la producció de les coses. La setmana passada o l'altra parlàvem del Fairphone, aquest telèfon que es construeix amb criteris d'economia sostenible. En teoria, tot el procés de fabricació i tots els seus components.
Estem en contacte amb ells i anem treballant en projectes.
Mira, interessant. Doncs això, hi ha una part per lo que jo sé, eh? on realment la persona que us contracta un servei està implicada amb la cooperativa, no? És soci de la cooperativa, per tant, això és important saber-ho. Cal ser soci per contractar-vos quelcom o no cal?
Sí, cal ser soci, perquè nosaltres el que busquem és aquesta transformació, també, no? Volem avançar cap a un paradigma, i nosaltres partim de la situació de que, a banda de voler muntar una cooperativa o una empresa de telecomunicacions, vivim en un món que no ens agrada i volem utilitzar aquesta eina que és a l'àmbit de les telecomunicacions a través d'una cooperativa per transformar realitats que no ens agraden. Jo, l'exemple de Pepefon, doncs està molt bé. Allò és una forma també com això que feien amb el tema ambiental, el greenwashing, no? De dir, bueno, si està molt bé el tema Pepefon, tracta bé, però al final qui hi ha darrere de Pepefon? Qui pren decisions amb el tema Pepefon?
Sí, no, sí, jo l'exemple de Pepefon ho posava com
és que... És un bon exemple, és un exemple bastant positiu.
L'única cosa que fa sí, és no, que no, fa no, el que hauria de fer qualsevol empresa, però que, com deia el Tomàs, que en el món de les telecomunicacions està tan pervertit, allà fins i tot una empresa...
Que fa les coses normals.
Que fa les coses normals és la canya. Exacte, o sigui que qüestió, poder-ho fer com vosaltres ho veig com molt més enllà.
Sí, vivim en un país que fins i tot ens hem acostumat a la gent que, per exemple, fa agricultura ecològica, doncs per certificar ha de pagar més que el que fa agricultura burra, no? I ara li costa un dineral, doncs poder certificar.
No, un producte ecològic costa gaire el doble.
I la gent doncs, ho dona com normal, de dir, no? El que hauria de pagar és el que fa les coses malament, no el que fa les coses bé, no? Llavors el tema Pepefon, doncs, bueno, està bé, però nosaltres volem anar un pas més enllà, no? De dir, què fem amb els nostres diners? Amb quin tipus de companyies volem participar o no? Cap a on volem orientar? O sigui, nosaltres només hem tingut una assemblea, però el debat entora el tema de les xarxes inalàmbriques, el tema de dir, doncs, si amb Telefònica no tens opció de poder parlar, en canvi a ti com són connexió, doncs podem parlar d'aquestes qüestions, podem parlar de quin tipus de, diguem-ne, d'estatus a la cooperativa li volem donar als treballadors i treballadores de la cooperativa, que n'hi han d'haver també. Si volem que participin més, que s'impliquin més, Telefònica, els treballadors, doncs cada vegada, i amb les últimes reformes també laborals, doncs cada vegada tenen, no només a Telefònica, sinó a qualsevol altra empresa, capacitat de poder incidir o aportar alguna cosa
a l'empresa. I normalment són empreses subcontractades que van canviant i...
I que no tenen cap tipus de poder de decisió amb cap a on s'orienta el negoci, cap a on s'orienta l'empresa.
Perquè si tu, els treballadors d'una empresa com Telefònica tenen...
No totes les empreses tenen una carència ètica. No totes.
Però que el sector de les telecos és el que deies abans. No sé per què, però s'han anat com ajuntant allà...
Sobretot les grans empreses de serveis són opaques, estan en el palc del Bernabéu, ja ho sabem tots, i això condiciona moltíssimes altres coses.
Però tu pensa que en empreses, per exemple, com Telefònica, que és una empresa que té molts anys, llavors hi ha gent que està treballant allà i que té un conveni col·lectiu que fa molts anys que estan allà i tenen els treballadors tenen certs drets. I llavors, clar, quan aquestes empreses tenen un creixement... Clar, han d'incorporar nous professionals i en comptes d'agafar i admetre els dins de la plantilla, el que fan és dir munten la mateixa Telefònica o l'entorn proper de Telefònica, munten empreses de serveis que subcontracta la feina i llavors aquestes empreses són empreses de nova creació on el conveni col·lectiu
no aplica.
És el que és i la gent té unes feines més aviat precàries i normalment quan a tu et ve algú d'una empresa de Movistar o d'aquí, normalment aquesta persona no treballa a Movistar o no treballa
aquestes pràctiques subcontractades. Amb el tema d'instal·lacions, desenvolupament de xarxes, etc. Dic, nosaltres veiem, per exemple, veiem una gran oportunitat d'impacte social amb el nostre projecte, la creació de xarxes de comuns, no? De dir, per poder donar serveis de fibra òptica. Això Telefònica, per exemple, o qualsevol altra empresa ho tracta de la forma que el Marc estava explicant, no? I nosaltres veiem una oportunitat doncs, per anar creant cooperatives territorials per tota Catalunya, per tot l'Estat, no? De 3-4 persones que puguin anar donant aquest servei, doncs, com està passant a GURB, com està passant amb empreses que ja tenim a Catalunya que ho estan fent. No? La concepció és totalment diferent, no? De dir on volem posar els ous? Volem posar els ous a la cistella dels de sempre o volem redistribuir? I, bueno, és que l'empresa és un element bestial per poder redistribuir riquesa i per poder transformar aquestes realitats o aquesta situació d'atur que tenim, no? Al país, de dir que no ens agradi, que no compartim. No? Però, doncs, això és molt important. I donar un servei de telefonia és relativament senzill i de fet nosaltres ara comencem a incorporar...
Sí, perquè
doncs...
actueu una mica, entre cometes, com intermediaris, dels que tenen la xarxa...
Exacte, de moment. Volem avançar, no? Més enllà. Però és relativament senzill. El que és complicat, perquè no ho havíem fet fins ara, no? Fins que alguns bojos, no? Com la gent del COP57 en finances, com Som Energia, telecomunicacions, etc, s'han posat, no havíem pensat que les comunicacions, que és una necessitat bestial que tenim les persones, de dir,
Sí, sí, és una necessitat problema, bàsica com l'aigua o com
qualsevol digital qualsevol. Molt potent i no té les mateixes oportunitats un nano del nostre barri de Sant Cosme que no té connexió a internet, que un nano d'aquesta zona de Barcelona i tal, que sí que té accés, no? Llavors hem de reivindicar que hem d'avançar cap a unes telecomunicacions més comunitàries, més accessibles a tothom. I per això hem d'avançar cap a la sobirania de les telecomunicacions. I això Telefònica no ens ho donarà. No ens ho donarà perquè no els interessa. Telefònica el que els interessa és doncs, tenir més guanys, no? I poder invertir...
O, o la Renfe.
Als Estats Units tenen un problema molt greu i és que hi ha un operador d'internet que és Comcast, que en un percentatge molt elevat del país és l'únic operador que ofereix fibra. La resta és DSL i la DSL als Estats
Units... A més, ara crec que s'està fusionant amb l'únic altre que ho fa.
Exacte, tenen un es fusionen. Allò que ells que tenen les lleis antitrust, perquè si no, l'alternativa és ADSL i per al tipus d'internet que ells estan acostumats ja no consideren que sigui internet.
Només per països tercermundistes
com el nostre. És com per nosaltres. Llavors, el que ha passat és que en alguns comtats, els counties aquests que diuen ells, han agafat i han començat a cablejar fibra i oferir, diguéssim, els serveis del comtat,
això.
I en molts Estats Units s'han mobilitzat els lobbies aquests de Comcast i companyia per prohibir que els counties ofereixin internet localment.
És com aquí amb l'energia solar.
Exacte. I la renovable. Es prohibeix que la gent...
L'autogestió i l'autoconsum.
Exacte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt interessant debat, aquí amb l'Òscar Rando d'Eticom Som Connexió. Totes les empreses que, com ell deia, el trus del som, els que teniu, diguéssim, a darrere l'àmbit del funcionament de cooperatives, entenc que en certa manera esteu connectats. Vosaltres sí que m'explicaves abans fora de micro, coneixeu a la gent de Som Energia, teniu relació amb ells, suposo que heu après. Perquè, clar, sembla senzill, però posar-se a comercialitzar serveis no és pas fàcil.
No, bueno, de fet, nosaltres quan vam tenir la idea, el primer que vam fer va ser pujar a Girona i parlar amb la gent de Som Energia, no? La primera reunió jo, diguem-ne, com institucional que vam tenir va ser parlar amb la gent de Som Energia per dir-los, companys, sabem que no hi ha cap tipus de problema, però us piratejarem totalment el sistema per enfocar-ho al tema telecomunicacions. I això que en un altre segment d'empresa no passaria, la cooperativa no hi ha cap tipus de problema. La gent de Som Energia van dir, doncs nosaltres estem molt enfeinats en Som Energia, però endavant, tireu endavant i amb el que podem col·laborar, col·laborarem, no? A part és el que comentaves. No?
És un model de Som Energia que està funcionant sorprenentment bé. També és veritat que ho ha fet en un sector que començava la pujada inexplicable de preus, de tarifes i a més, bueno, amb tots els problemes que coneixem que hi ha al darrere, no? Però jo pensava que només seria l'àmbit català i aquesta gent s'ha expandit per tot el territori estatal.
Sí, per tot arreu. I a part és molt important.
Amb règim de cooperativa, és a dir, que hi ha associació de gent a tot arreu.
I aquesta part pedagògica, no? De dir, perquè al final, i Som Energia, doncs, impulsar un projecte com de solvediència solar, que el que fa és dir, no, d'alguna forma no consumeixen a mi perquè el sol el tenim aquí, tu podries autoproduir, no? Això amb una empresa del sector de les elèctriques no ho farien mai a la vida perquè diuen, no, és que estem perdent aquí doncs, capacitat d'ingrés, no? No, qualsevol país intel·ligent hauria de fer cas a aquest tipus de plantejaments d'autoproducció, perquè sobretot si canviéssim la xarxa, tinguéssim una xarxa més intel·ligent, més potent, doncs podíem redistribuir, podíem fer...
Això que dius és a quin se sembla normal, però us en recordeu fa, no sé si fa 3 o 4 anys, que vam anar al Mobile World Congress, vam entrevistar una gent que fabricava uns molins de vent que els podies posar damunt de casa teva. D'acord, eren d'aquells...
Se'n fan aquí a Catalunya aquí i fins i tot centraletes híbrides que tenen la placa solar i el molí de vent. Llavors ja tens les dues coses.
Ja, però aquí estan penalitzats. Aquí saps
pots tenir casa plaques solars per escalfar-te l'aigua de la dutxa.
No, però...
No pots generar fotovoltaica.
Això depèn de tenir polítics intel·ligents o al Parlament o no tenir-los i tal. És una qüestió al final que també ens hem d'anar plantejant. No?
Jo crec que aquí és tant d'intel·ligència com d'oligarquies que venim arrossegant des de... Perquè la famosa transició a cert nivell no va fer neteja.
Però això ve de los pantanos.
Podem anar incidint, però d'alguna forma de dir, al final, tota aquesta energia que ara no ens deixen autoproduir o amb el tema de les telecomunicacions també, que no es deixen autoproduir, l'estem pagant altres països de la Unió Europea o estem pagant gas natural d'Argèlia, no sé què, no sé quantos i tal. Aquesta autoproducció generaria tant estalvi energètic al país.
I llocs de treball, no ho oblidem.
Sí, innovació.
Només a l'estalvi.
Innovació. Sí,
seria
sí.
Tan bestial que podem estar parlant segurament de recuperar moltes de les retallades.
Sabeu quin
fet?
És el país a Europa que té més patents i més potència empresarial amb el tema de les fotovoltaiques?
No.
Alemanya.
Dinamarca.
O Dinamarca, no, no, sí.
Pues Alemanya també està
Alemanya, por ahí. Alemanya molt, perquè és molt més gran que Dinamarca, però a Dinamarca...
No, però és que no tenen sol cap dels dos.
És que no tenen sol! Però va haver-hi una llei d'escolta, promocionem l'energia solar a Dinamarca! Sí, llavors, sí, suposo que a l'estiu en tenen molt de sol, però a l'hivern, escolta, que no el veuen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Però en canvi, escolta, això va generar, van subvencionar l'energia solar i això va generar una indústria interna de producció d'energia solar. Mm-hmm. I ara exporten. I ara exporten. I aquí a Catalunya i a Espanya no tenim ni pous de petroli, a no ser que ens destrossin la costa mallorquina i la de Tarragona i tot això.
I la de Canàries.
I la de Canàries. I no tenim... O sigui, ens carreguem la indústria turística perquè generar 4 barrils de petroli. I després tampoc tenim urani. Tampoc tenim urani. És a dir, que qualsevol altra font d'energia suficient l'hem d'importar. Bueno, però en canvi, escolta, de sol en tenim, eh?
Exacte, i d'alguna forma,
també.
Doncs, aquesta...
I de vent també.
Aquesta dinàmica, no? De, i, bueno, com sembla ser, no? Que alguns estan prisioners, no? D'algunes qüestions...
S'ha de trencar.
Que no sí, podem sí. Explicar. La societat civil s'ha d'organitzar per poder donar resposta a aquestes qüestions i les hem de trencar, no? I, doncs, el sistema cooperatiu, no? I el sistema de l'economia del bé comú. A mi m'agrada més parlar de l'economia solidària, dic, perquè sembla que ens hagin de venir a explicar de fora el que és, i aquí tenim la xarxa de l'economia solidària a Catalunya, que fa molts anys que funciona i fa molts anys que parlem d'aquestes qüestions. O sigui que jo prefereixo parlar d'economia solidària perquè és un exemple molt més proper, no? I parlem d'això, de dir, d'una economia al servei de les persones i que gairebé totes les necessitats de consum que tenim les persones actualment es poden... li podem donar resposta des de l'economia solidària o podem i tenim l'obligació de construir-les des de l'economia solidària. O sigui, si realment tenim aquest llenguatge de volem canviar el món, volem fer les coses, volem que tal, que això no funciona,
sí, hem de fer alguna cosa.
Hem d'avançar amb el tema econòmic.
És que ens van vendre la moto de la globalització i és que per fi ara ens estem adonant que és tot el contrari.
Sí, que
perquè
és la...
hem tingut aquí exemples de que ens, no me recordo com es deia, un que ens explicava que portaven béns, per exemple, des de Nova Zelanda aquí amb vaixells,
sí.
I el vaixell era un escorxador en lloc de portar-los des d'aquí al costat, uh-huh. L'energia això que ve de països de saber on...
Sí, sí, és que ha arribat a un punt on les coses...
Salvatge i des de lluny.
No, i sense lògica, sense una lògica...
Sí, és una moto.
La globalització és molt interessant també, depèn de qui la gestioni també, de dir, jo entenc com un element de globalització que la gent de Fairphone, que per cert té un company mallorquí, el Miquel, que és el mal que ens entenem i tal, no? Perquè quan anem allà a Amsterdam, si no és molt complicat i tal, amb el Miquel, que és mallorquí, podem parlar en català sense aquest tipus de problema, doncs la gent de Fairphone, per mi és un exemple de globalització. I han fet un projecte collonut, que està funcionant molt bé, i l'estan globalitzant a través de contactes amb entitats com la nostra per poder començar a fer extensió a Catalunya i a la resta de l'Estat.
Fins
ara
la globalització només s'ha enfocat com a les grans empreses.
Exacte.
Que les grans empreses globalitzin el món.
Sí, va una mica per què, per aquest camí. Anem a parlar ara d'on esteu i del futur tot seguit.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, a taula amb l'Òscar Rando de... Som Energia Eticom. Eticom, ho dic bé? Eticom?
Sí,
Eticom,
però som connexió.
Ah, perdona, Som Connexió.
Som Energia també.
Estic ja amb l'altre programa. Val, on esteu ara i cap a on camineu? Quina és la intenció, doncs, de creixement? O quines,
Ara estratègicament estem, doncs, en reforçar les possibilitats de donar serveis, o sigui, hem de donar més serveis, és a dir, hem d'intentar, doncs, a part del mòbil, doncs, poder donar també un servei de qualitat amb ADSL de moment, perquè amb altres coses és molt complicada, no?, i de telefonia, de fixa, estem amb això, i jo crec que estem a 2-3 mesos de poder aconseguir amb preus de mercat també, i clar, el problema és que no, la gent està disposada a pagar una miqueta més fins i tot per canviar les coses, però no poden ser 30 o 40 euros més com ens passava fins ara i tal, no? Doncs estem amb aquest sistema. Ara estaven donant els serveis a través d'una tercera empresa, no? I estem a 2-3 mesos també de començar a donar aquests serveis nosaltres directament. O sigui, i ara a mi ja em surt encara al meu mòbil el nom d'una empresa que no és la nostra i tal, no? Deia, perquè hem tingut que fer-ho d'aquesta forma, però estem a dos o tres mesos de que el nostre mòbil sortirà de com són connexió, no? A partir d'aquí, doncs, podem avançar que ara mateix hem fet també amb un conveni amb l'Ajuntament del Prat, doncs tenim les tres primeres persones treballant, no, a la cooperativa, tenim tres persones, no? Un cas de col·laboració público-privada, un ajuntament i una entitat sense afany de lucre per impulsar, i tenim ja tres persones treballant a la
Disculpa, la relació amb sector públic, amb ajuntaments, amb la municipalitat, això és un tema, entenc...
Que és un tema estratègic, que és un tema estratègic, per això hem de fer...
Hi ha consells comarcals, també.
Consells comarcals, ara estem en un projecte també molt interessant amb l'Ajuntament de Rubí, no?, per començar a fer desenvolupament de fibra de comuns, de fibra òptica de comuns, que és el que comentàveu, de dir, serà molt complicat, de dir allò, la resistència al canvi és molt potent, i al final les grans empreses del sector telefònic les governen també persones, no? I les persones, al final, si nosaltres les diem amb el nostre plantejament, que perquè no fem un acord per utilitzar la seva xarxa, es diran que per aquí se va a Madrid, no? I que això no. Llavors, ara estem obligats a desenvolupar xarxa de comuns, i aquí les relacions estratègicament amb els ajuntaments, consells comarcals, són determinants. Nosaltres
amb un plus, perdona, amb un plus, i és que aquest tipus de xarxes, que són bàsiques pel desenvolupament d'un país, també fan país.
No, i tant.
I fan estructura.
I sobretot la pedagogia. Dic, la diferència de qualsevol empresa que té xarxa actualment, que intentarà explotar-nos, no?, i intentarà fer-nos les pitjors condicions del món perquè nosaltres no podem accedir o accedim a les condicions nefastes, nosaltres, a qualsevol operador que utilitzés la xarxa de comuns, que sigui una xarxa... Jo crec que el comú és una miqueta més enllà de lo públic, de dir, perquè és com una evolució de lo públic i tal, al final, si vingués alguna de les operadores que existeixen al mercat, a nosaltres li aplicaríem les mateixes condicions que hem pactat per una entitat sense afany de lucre, no? Pues aquesta és la gran diferència de l'economia que pensa en les persones i que pensa en el benestar comú, i de l'economia que pensa en els diners d'uns quants, no?, que estan als palcos, no només del Bernabéu, sinó del Nou Camp també.
Sí, sí, segur.
Jo soc perico.
Com el meu avi.
I que quan es moren és un funeral d'estat, i sí, darrerament sí. Ho tenim tots present a la
sí,
vacina.
No sé qui l'altre dia a Twitter llegia allò de que si jo fos gran i estigués a l'IBEX 35 em preocuparia.
Bueno, però, a mi el tema ara que comentava, dic, bueno, és que jo ja, afortunadament, tenim a Catalunya, a part som pioners, és a dir, és que jo ja fa molt de temps
en temes
que
de cooperativisme,
cap tipus d'entitat bancària, la nostra entitat fa molt de temps que no es financia amb un banc d'aquests que estàvem mencionant fa un moment, no? Dir, tenim experiències cooperatives molt solvents, molt potents, de molta més confiança. Bueno, doncs tenim la sort de viure un lloc del món, no?, que amb això som pioners i que fem coses
sí.
molt interessants.
L'altre dia discutíem amb un... Perquè, clar, la cooperativa de les Terres de l'Ebre, aquesta cooperativa que ha fallat o que ha tingut problemes, l'agrícola em refereixo, deia, hòstia, quantes empreses l'han cagada i, de fet, i han desaparegut, sí. I quantes cooperatives es mantenen amb el temps?
Un detall, la cooperativa no va fallar ni va desaparèixer, no, els seus gestors es van fotre en una embolada de nassos, però això no és culpa de la cooperativa.
També, deia, l'hàbito no fa el monjo, no?, com diuen.
Sí, sí, el concepte ètic.
Poden haver cooperatives doncs, amb un funcionament nefast, no? Aquí l'important és doncs, tot això que nosaltres estem explicant també al nostre projecte, la transparència, la rendició de comptes, la participació, i clar, gestionar la participació en una cooperativa de 16-18.000 socis i sòcies com pot tenir ara Som Energia és molt complicat, però s'ha de treballar, de desenvolupar, perquè és l'única forma de que al final... Què passa? Que els de les cooperatives no són corruptibles, no? Som humans, són corruptibles, hem de generar mecanismes perquè aquestes coses no passin, no? Però, home, és una molt millor eina per concepció que el que podia ser una societat mercantil que, per definició, tenen a l'opacitat i a no saber qui està al darrere, no?
Doncs molt bé, Òscar Rando, d'Eticom Som Connexió. Volies fer alguna pregunta? No, pensava que estaves amb el pidiendo la palabra. Doncs t'agraïm força la presència de Mossega la Poma.
Perdona, el Marc pidiendo la palabra?
Sí, no sé, això no passa mai, eh? Doncs t'agraïm molt que ens hagis acompanyat, un tema molt interessant i, bé, sobre temes de cooperatives i d'aquest tipus de... Com és un tema que ens interessa, segur que en continuarem parlant, ja sigui de l'àmbit de la connexió, de l'àmbit de l'energia o
de qualsevol àmbit. Però passet a passet anirem mica en mica avançant.
Hi ha una cosa amb això, és com quan abans parlàvem dels aliments ecològics i tot això, de proximitat, és amb els teus diners, o sigui, tant que tenim ganes de votar, amb els teus diners votes cada dia.
Cada moment, a cada instant.
No estàs gastant diners cada instant, perquè si no s'acabaria molt aviat,
bueno, però,
però quan tu te'n vas a comprar, és a dir, escolta, si tu compres la pinya del Monte, que estudies la gent de del Monte, és una companyia molt interessant, o compres les pomes de proximitat, estàs
prenent
una decisió. Evidentment, menjar poma no és assenyat perquè són fastigoses, però pots menjar altres coses.
El desafiament serà enllaçar això que esteu dient ara amb el que ve a la tertúlia.
Que no, per mi el que és important és que no se malinterpreti, no, el fet de dir què és més poderós, perquè jo entenc que hem de votar, que és un dret que tenim i és una qüestió de democràcia pura i dura, no només amb el procés que estem a Catalunya, sinó en general hem
en
de
general.
Votar. Però què és més poderós a dia d'avui? Votar o exercir una opció de consum determinada? És molt més poderós exercir una opció de consum determinada.
És més directe, és més instantani.
Bueno, moltes gràcies i només recomanar-vos per temes de que esteu parlant, de que seria molt interessant que connecteu amb la gent de GIF i Baix, per tema de xarxes de comuns i tal, que potser s'interessen i us poden parlar molt més.
Net.
Sí, GIF i Net.
Hi havíem parlat també.
N'hem parlat també.
Molt interessant. I moltes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres.
Moltes gràcies per venir.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Temps de tertúlia tecnològica d'actualitat. Benvinguts a aquest espai de Mossega la Poma en companyia de Marc Alier.
Hola,
Hola, què tal?
En Raül Arribas. Hola. I qui es parla, en Tomàs Manzanares.
Aquesta setmana actualitat una miqueta retrasada, no? Perquè...
Sí, perquè com tu deies, ens contraprograma Apple, doncs...
Em va agradar molt el nou iPod.
El nou iPod, eh? Però jo vaig dir, ara m'equivocaré.
No, però, a veure, no sé amb qui ho comentava, no sé si amb en Miquel Labòria o amb tu, que havia estat una de les keynotes més interessants dels darrers temps.
Va ser molt interessant.
Va ser una keynote interessant. Primer de tot, que no vam parlar de xifres. No es va fixar,
sí, va,
que
no va arribar. Parlar. Diu, normalment us faig uns updates de xifres, avui només us diré que tot està més o menys bé. Au.
Sí, sí, i van entrar saco a l'iPhone 6.
Van anar directament amb l'iPhone 6.
I va durar, va durar la seva hora i dos quarts, no?
A mi no, jo us deixo fer, però encara sé que aquest tema...
A mi el que em va agradar més va ser la cara que va fotre el Tim Cook.
Sí.
Quan va sortir arremangat ensenyant el peluco.
Sí. Perquè l'ipeluco, com
deia.
Perquè
deia mossèn Tim Cook, i es va desmelenar i es va treure
de mossèn. Sí, va ser potser de les keynotes que coneixem, al meu judici, la més Jobs del Tim Cook. No,
bueno, ja va ser seva, d'ell. Ja no estava ensenyant
Raül,
coses.
Perdoneu si se m'escolta riure pel micro.
No podeu veure el Raül, però el Raül està com dient, estan encegats. Estan...
No, no, a veure, a mi em va agradar, o sigui, va sortir el senyor aquell content allà, com si hagués fet un gol, com si hagués fet un gol. I després també em va agradar molt quan van ficar el One More Thing, el One More Thing, i sense dir el que venia ni res, que més o menys tothom s'esperava que d'allò, però només el fet de posar la transparència del One More Thing, que era allò marca de la casa de l'Steve Jobs que la ficava d'allò, van tindre que parar perquè va haver-hi una ovació tremenda
perquè feia moltes keynotes que no hi havia One More Thing.
No, el Tim Cook no n'havia fet mai.
Pues clar, per això et dic que era la
mateixa. A més, normalment aquestes keynotes sempre hi ha els periodistes.
No, un incís, i els Jobs feia temps que tampoc, eh?
No, no. El One More Thing em sembla que en feia molt pocs. Però quan el feia era sonat.
En aquest cas, el One More Thing va ser l'Apple Watch, no?
L'Apple Watch. Sorpresón.
Sorpresón, la veritat és que fa un temps ens feia molta gràcia i molta il·lusió com quan fem el seguiment comú sota el hashtag KCAT, per a Twitter, de les últimes keynotes cap aquí ja no falta tanta il·lusió, perquè ho saps tot.
Jo el programa de la setmana passada no hi era i, per tant, jo vaig escoltar sabent ja que s'havia presentat. Excepte la teva resposta arriscadíssima de que es diria iPod, excepte això...
Què faran amb aquesta marca?
Però vull dir que, excepte això, tot el que vau dir és el que es va presentar, fins i tot el nom de l'iPhone 6 Plus. Llavors, si... Per això em reia, perquè estàveu parlant de la keynote com si fos una cosa sorprenent. Sabíeu tot abans que comencés. Tot.
Bueno, anem ja...
O m'equivoco.
No ens equivoques. És que no va haver-hi cap...
No vull dir que sigui dolent, però vull dir que... No,
és que fins i tot es va difondre allò de l'Apple Pay, que clar, és més tot. Col·lateral, però...
Allò de l'Apple Pay a mi em va semblar bastant interessant la manera que tenen d'aproximar.
Bueno, anem a fer-ho mica en mica. Anem a parlar primer dels nous iPhones. Només dues dades. Les comandes avançades van superar els 4 milions d'unitats les primeres 24 hores. Bestial,
Ja estan donant dates per mitjans d'octubre.
Exacte. A l'estat espanyol i també a Catalunya sortirà a la venda el 26 de setembre i els preus que marca Apple de sortida són... Recordeu que no hi ha 32 gigas, hi ha iPhones de 16, 64 i 128, ja sigui iPhone 6 o iPhone 6 Plus. Els preus de l'iPhone 6 seran 699, 799 i 899, respectivament, i a l'iPhone 6 Plus comença per 799, 899 i 999.
1.000 euracos.
1.000 euracos per un iPhone 6 Plus de 128 gigas de RAM.
Sí, és que si ets un mangui, dius... És que és molt,
és que és molt goloso, eh? És goloso.
És molt, molt llaminero, eh?
Bueno, sembla un Samsung. No us heu fixat que semblava un Samsung? Així arrodonit.
Jo no pensava dir res d'això, perquè dic, em diran que no sé què...
Ah, no, a mi no se'm cauen els anells per reconèixer-ho. Si semblava un Samsung. És que tot és arrodonit...
Que per parlar de l'iPhone 6, jo crec que hem de... Primer comentem el preu, com a mínim jo. O sigui, jo dic per només el preu. No, més que car que ho és, no ho entenc. No entenc la gamma de preus, perquè el mercat va cap una banda...
I Apple va cap a una altra.
Però clar, si després resulta que venen més que rosquilles, allò encara.
És que a veure, si venen tots els que poden fabricar clar, aquest preu, perquè has de baixar el preu?
Però no porten tecnologia punta, sí que és punta, però vull dir, la pantalla Full HD de 5 pulsades i mitja fa 2 anys que existeixen, que són superxules. No és una, per això dic que estic parlant del preu, no una crítica al producte. I tot l'altre que aporta, jo la gama de preus no ho entenc, però després veus la xifra que acabes de donar tu a reserves i dic, pues mira, pues jo potser també ho faria.
Però compte que continuen venent el 5C i el 5S.
Sí, sí,
que continuen, que a veure, sí, han sortit els preus, diguéssim, del telèfon lliure, que suposo que si estàs en contracte tot això baixarà.
Aquests preus que... però ara es demostrarà que la pantalla de l'iPhone d'ara era petita i per molt que molts fanboys diguessin que no, era petita. Jo estic segur que a partir que estiguin el 6 i el 6 Plus, el 5S no es vendrà, per un tema de mida de pantalla.
Però 5C potser sí, perquè és molt més barat.
Sí. De quin punt? És que no sé quin punt.
Bueno, als Estats Units amb contracte és zero.
És zero.
Clar, però després s'ha de veure quant costa. Si realment és molt barat, sí, però si no...
Amb això hem de ser tots, jo penso que reconèixer que realment hi havia... O sigui, que la tendència del mercat, i que en això Samsung la va encertar, era cap a telèfons de pantalles més grans, i no Apple, que ha sigut sempre que s'ha resistit a fer aquest
canvi. Jo per això no entenc que en el que és el telèfon han anat cap al mercat i jo estic encantat, o sigui, perquè em sembla això, que per fi és la pantalla gran que ha de ser. Deixem davant del disseny, que a mi no m'agrada, però és pel que dius. A mi també em recorda Samsung i a mi Samsung mai m'han agradat especialment els mòbils.
Hi ha altres telèfons Android que tenen un disseny més maco.
A mi personalment ja sabeu que Samsung no m'agrada mai i aquest em sembla més maco que un Samsung, però tampoc em sembla...
S'assembla molt aquest que tu tens ara.
No, aquest és l'LG de G2 de la feina, però per exemple aquest té una pantalla Full HD i el mòbil té un any i mig.
I quantes polzades té aquest telèfon?
5,2.
Però, el de 5,5 serà més gran que això, eh?
Sí, sí.
I aquí pots fer una costellada, aquí sobre.
No, com els nous Note.
Amb costelles molt petitones, Tomàs.
Bueno, però costelles
per fer una costellada de veritat amb un iPad Air, fer un xuletot, com Déu mai.
I amb el cantó del talla.
Quan tingueu la pantalla gran, i això ho notareu, que és de debò, que és un mòbil la pantalla gran, si el mercat no és idiota, i si anava cap a pantalles grans, perquè realment són molt útils, van molt bé.
Sí,
sobretot per consum vídeo, multimèdia, és que és al·lucinant.
El que hi ha és, si amb un iPhone 6 Plus, el... Per mi l'iPad mini desapareix com a utilitat. O sigui, no pots tindre els dos productes.
Sí, això ho van dir, no sé qui ho va dir a Twitter. I
són dos productes exclusius.
Apple acaba de llançar un telèfon que fagotitzarà a l'iPad mini.
Jo no estic d'acord, perquè un costa 350 euros i l'altre 1.000.
Sí.
Sí, no, però tu pots tindre un... si tu tens un iPhone 5C... I un iPad mini, i triomfes, perquè són dos productes totalment diferents. Però l'iPhone 6 Plus està molt a prop la pantalla.
No, sí, jo estic d'acord, eh? Si t'has de comprar els dos i ja et compraria el 6 Plus, segurament no et compraràs l'iPad
mini. Ja te'n vas a comprar l'iPad.
Però l'iPad mini té un mercat
si
també,
un iPad.
També propi de gent que no es comprarà el 6.
Bueno, però és que el Fablet en general ja és gairebé substitutiu
de l'iPad.
Quan jo tenia el Galaxy Note 2, que el vaig tenir durant mig any, el tablet el feia servir molt poc. Perquè no necessites més.
Però vaja, que com a preu a banda, a mi el trasto, em sembla, o sigui, els hem de veure el que comentaves.
S'han de tocar. S'han
però
de tocar.
Home, té molt, molt bona pinta.
Té molt bona pinta.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Enyorem tant el Cupa, el trobem tant a faltar.
El trobem molt a faltar.
Ah, ho deies tu a Twitter,
sí,
no?
Sí, li vaig dir jo.
Sí, el trobem a faltar. És que no pot estar perquè té molta feina, però bueno, el trobem molt a faltar. I necessitem sempre un filòsof.
Sí.
Ai, bueno, Apple Watch. El rellotge d'Apple.
Sempre parlo de parlar d'Apple Pay, no?
Bueno, vols que parli d'Apple Pay abans
de l'Apple Watch? Jo parlaré abans de l'Apple Pay.
Apple Pay, va.
Bueno, a veure, el
Raül, que sempre és premonitor, és premonitori, perquè sí. Ell va dir que NFC arribaria als Apple i se ha complit tu
però profecia. Recordo que vosaltres vau dir que no, que això de,
no,
que,
no
el
pas,
que el Passbook era la releche en bicicleta.
No, el Passbook,
perdona, el Passbook no.
És l'aplicació que porta les...
És l'aplicació.
El que vam presentar l'any passat.
Sí.
No, jo que deia és que amb Bluetooth amb baixes emissions n'hi ha suficient.
Bla, 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 bla. Pues perdona, no sé... servir el Passbook des que tens l'iPhone 5S?
Gairebé mai, per Eventbrite.
No, perquè no hi ha aplicacions. Han de començar a trobar clients. Però hi ha coses que...
Jo per això us dic que, compte, que parlareu ara pot tenir el mateix problema. No sé si el tindrà,
sí,
però pot tenir.
El NFC, jo entenc que tot aquest sistema pot funcionar sense l'NFC, només amb el Bluetooth de baixa emissió. S'ha volgut implementar amb l'NFC, vés a saber. O perquè ja venia, diguéssim, dintre els tips de Qualcomm ja venia integrat i, escolta, és com
el problema
USB 3.0, que es van integrar els nous processadors d'Intel, ja venia el USB 3.0, doncs el van fotre allà
dins. Aquí el problema no és tant la tecnologia dels telèfons, com la tecnologia dels aparells que, que reben, perquè canviar la logística de les empreses...
Els serveis que et poden oferir. I a dia d'avui, potser gràcies a això, ara l'NFC agafa una mica d'embranzida, però a dia d'avui és que l'NFC, més per allà la xurrada de passar...
Pels que s'estava fent amb els iBeacons amb Bluetooth de baixa emissió, es podria fer el pagament.
Expliquem pels oients que no siguin més tequis, que ens puguin escoltar de forma més ocasional, què vol dir Apple Pay?
Bueno, les coses... Apple Pay, bàsicament, vol dir pagues amb el mòbil.
Sí, però només d'una manera molt ràpida. És posant el dit damunt del telèfon.
Del telèfon per autenticar-te i toques la màquina d'allò i has pagat.
Exacte.
A més, feia un vídeo bastant allò xulo, de dir, com es paga amb això? I toques, pum, paga.
30 segons.
I ho voleu veure una altra vegada? Perquè no n'hi ha hagut prou.
Que tingueu una targeta contactless d'aquestes, ja sabeu com funciona. És passar la targeta contactless i davant el PIN, sí, si són més de 20 euros. Ja.
Exacte.
Llavors, el que hi ha d'interessant és... et diuen, fica la teva Visa dintre el mòbil. I us diuen, i si manguen el mòbil? Llavors, el que està dient Apple és dir, no, a veure, tu entres les dades de la teva Visa dintre de l'aplicació de Passbook, que a més ho fas fotent una foto a la Visa, i llavors ja escaneja directament d'allò, però el que fan és que no emmagatzemen les dades de la Visa en el telèfon.
Hi ha
una normativa que és la PCI que no pots fer-ho.
No ho pots fer-ho, i llavors el que fas és que, bueno, es queda com un...
Com un PayPal, per entendre.
Es queda
com un
PayPal, allà dit. Es queda un codi encriptat que és el representant de la teva targeta en el mòbil, i cada vegada que fas un pagament es crea un codi específic per aquella transacció, que només serveix per aquella transacció. I les coses interessants són que en el senyor que tu li estàs pagant, com quan tu te'n vas, diguéssim, en els xinos, al restaurant xino d'allò, dones la Visa i després aquesta targeta
no sé
on va,
acaba a Kuwait,
tot el respecte pels xinos, però sabem que ha passat, doncs la idea és que no tenen mai accés al teu nom ni al número de la teva targeta. Tenen l'identificador d'aquella targeta i ells saben que...
Només tenen la identificació de la transacció. Correcte.
No tenen la targeta de transacció ni el teu nom. Escolta, per què un senyor que està en això té que saber com et dius?
No, home, si vols...
Tenen l'identificació... L'únic que sabrà on vas és Apple.
A canvi d'això, el que ho sap és Apple.
El que ho sap és Apple.
Sí, però
i Visa.
El senyor de la coctelaria que té les llums de colors que tu pares quan te pagaran tots els camioneros, no tiene que saber tu nombre.
Per això és el metàl·lic, el mar de Cántaro, vas a posar un caixer.
Vale, Apple Watch, el rellotge d'Apple.
A l'Apple Peluco. Hi ha rumors que diuen, en les webs aquestes de rumors, diuen que la versió... a d'or, perquè en fan un d'or.
Fan
amb acer inoxidable.
Apple últimament ha dit que cada cosa que treu té versió Dimitri.
No, però no daurada. Una cosa és l'iPhone daurat, no. El fan d'or, de 18 quirats.
De 18 quirats, sí.
Directament, en plan B. Llavors diuen, el fan el d'acer inoxidable, d'alumini anoditzat i el d'oro. Diu que estan estimant que el preu pot anar a partir de $1,200 cap amunt.
Normal.
Pues mira, com l'iPhone 6 Plus, en un plis
plat. Exacte. Però, evidentment, és un rellotge d'or.
A mi m'interessa...
Vés a comprar un Rolex d'or, a veure què et costa.
A mi hi ha dos factors que m'interessen molt d'aquest telèfon. Un és... del telèfon, del rellotge, és quin nivell d'independència del telèfon té, real, i d'autonomia. I quan dic independència...
Què vols fer, per exemple? Pots anar a córrer...
Jo vull anar a córrer sense el telèfon.
El problema que tens aquí...
És més, vull anar amb bici, amb GPS, sense telèfon.
El rellotge no té GPS.
T'anava a dir, això ja et poden dir que no ho faràs.
Sí que té GPS.
No, el GPS el tens al mòbil. Tens acceleròmetres i tens coses tàctiques i tens lectors de pols i llumes i colorins i coses, però no tens GPS en el mòbil.
Hauré d'anar a córrer amb...
Amb el mòbil a la butxaca.
Sí, però per portar el... No, jo no tinc butxaques. Les úniques butxaques dels pantalons de córrer només em permeten posar per posar la clau. La clau de casa. L'única cosa que puc fer... No, el que tinc és a córrer amb els mallots de ciclista, que sí que tenen tres butxaques a darrere, i puc posar el telèfon.
O una banda d'aquestes que poses...
És incomodíssima. Ho faig, però no m'agrada gens.
No, que dic que a mi em va saber una mica, perquè aquí havíem parlat diverses vegades que Apple no traia el rellotge, perquè pensàvem que, com nosaltres, pensava que els... rellotges d'aquests smartwatches actuals els hi faltava alguna cosa, perquè a tots els hi falta una volta, no ens acaben de convèncer. I a mi que al final hagi tret un i sigui com un més, crec que és perquè ells tampoc han pogut treure l'entrellat i al final s'han vist obligats a treure el seu rellotge per tenir-ho en el mercat.
Tinc la sensació...
Jo esperava que quan el traguessin fos algo més trencador i al final és un rellotge més.
És molt continuista amb la línia de rellotges que existeixen.
És com si el mercat els hagués apretat tant ja en aquest segment que s'haguessin vist obligats a treure-ho.
Hi ha coses que té l'Apple Watch que no tenen els altres.
Sí, però són detalls del producte, però no és una cosa...
A veure, no, un moment, compte. Segons ells... tenen resolt el tema del pols en
sí,
el rellotge.
I ho tenen bastant
i no té cap altre, no hi ha cap altre rellotge que ho tingui resolt. Sí. És a dir, hi ha altres que ho tenen resolt, però només quan estàs en repòs.
Ja, això és d'aquests serveis corre.
Ah, exacte. Mm. Si vas, quan tu vols saber el teu pols és que te'l medeixi quan estàs corrents o estàs anant en bicicleta.
És possible que calgui esperar una versió 2 de l'Apple Watch.
Segurament.
O
això,
3.
Això segur.
O que després, simplement aquest tipus de gent no tingui aquesta bolsa, aquesta volta de més que tots pensaven que podrien arribar a trobar i al final s'hagin vist que
cosa.
No té una altra volta.
Jo intento explicar quina és l'altra volta. Tot això que en diuen el Taptics Engine aquest, el feedback aquest tàctil. La idea és que això podrà permetre moltes coses que quan portes el rellotge notaràs la diferència.
Sí, però ja estem amb el podria permetre... Molta...
No, permet. El tema aquest que dediquin tanta circuiteria.
Jo vull
només
provar-lo.
El tema àptic i el tema tàptic és interessant. Jo he provat en laboratoris ginys àptics i realment és impressionant. I si ho hem muntat al telèfon pot ser molt divertit. Ara, jo no pagaria 400 euros per un peluco.
Ja. I menys en aquesta generació.
Si bueno, realment fos una cosa revolucionària, potser sí que ho faries. Per això et dic que no... Sí,
el que no sé és encara quins són els casos.
Estem en temps de propostes, mosseguis, escolteu la música,
proposem
sisplau.
Proposem parlar d'això una mica més.
No tenim temps, no tenim temps. No, perquè tenim moltes propostes de molta gent que ens l'ha fet arribar. En Josep Ramon García Coma, Posada, ens parla de CEP Films. CEP amb Z. Sabeu que tot això està a la show notes del programa, a l'entrada de mossegalapoma.cat. CEP Films és un canal de YouTube amb cursets sobre edició de vídeo en Final Cut Pro 10.
Molt bé.
Molt bé.
En Tomàs, que no sé qui deu ser...
Sí, jo mateix.
en recomana unes jornades en les que hi ha gairebé 800 inscrits que es diuen Diada de les Telecomunicacions de Catalunya.
És la 13a edició, sí.
Sí, ponències, conferències, taules rodones, networking al voltant de les TIC que celebrarà a Barcelona el 30 de setembre.
En Ferran Escrivà i en Pere Navarro, perquè això ens ha arribat per dues bandes...
Ferrando.
Ferrando, sí.
Pere Navarro no.
Pere Navarro no. Ens parla d'un nou farcellet de Mac Update per macOS 10. Hi ha, per $50 pots aconseguir 10 aplicacions, entre les quals hi ha Scrivener, que és l'excel·lent creador d'aquest de continguts per a escriptors, i també inclou el mític joc SimCity 4 versió Deluxe.
I en Joan Camps en recomana una sèrie de televisió que es diu Halt and Catch Fire.
És una recomanació que molt anava adreçada en el Marc.
Doncs és una sèrie d'estiu, sí, a més pel canal AMC, que són només uns 10 episodis, i que és una sèrie ambientada a principis dels 80, en ple boom tecnològic a Texas. Ja us deixarem l'enllaç.
Hi ha dos protagonistes, que és una mica el Steve Jobs i el Wozniak. No surten com a tal, té pinta de... No vol dir que
sigui. Apareix un tarat que salta al jardí per menjar-se sí. una poma de l'arbre del
no,
Jobs,
no.
com el que vam tenir al programa.
Tenir aquí, sí. I no, el que sí que és cert és que es parla de Xerox, es parla d'IBM, es parla de... Aquests sí que surten, i realment els que van veure aquesta, els que van viure aquesta època de la informàtica, està bé, per el que ens diuen Joan Camps, està molt ben tractada, ell és també del ramo i li va agradar força.
Això vol dir que ja som molts els que ens agrada aquest tipus de coses i busquem aquest tipus de contingut. És
correcte.
Ja tenim un mercat
per aquest tipus de coses. Per, com el de Star Trek. Molt bé, la setmana vinent a Mossega la Poma.
Gràcies.
A la setmana vinent a Mossega la Poma, més entrevistes interessants i el més destacat de l'actualitat tecnològica de la setmana. Això vol dir que no sé...
Exacte, que els més avis detectaran que el Tomàs no té clar encara qui vindrà la setmana.
Sí, ho hem de tancar.
Això és una mica de hype, és una sorpresa. Flipareu quan sapigueu qui és.
Gràcies
a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, ja veurem amb qui. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i que ens trobareu a twitter@mossegalapoma, al hashtag mossegui, a la comunitat de Google Plus i al Facebook del Tomàs, que segueix obert al concurs. Troba el
no
Tomàs al Facebook.
Ni un apunt al mur, ni una fotografia.
Sou capaços de trobar-lo, jo sé que sou capaços.
A veure,
i recordeu, nosaltres som Mossega la Poma.
Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.